Passen 6 minuts i 30 segons de les 4 de la tarda. Bona tarda i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Avui és dijous, 14 de novembre del 2019. Aquest és el programa número 279 i, com sempre els hi recordo, el telèfon que han d'utilitzar si es volen posar en contacte amb nosaltres. El 900-630-630. El nostre mestratge i, sobretot, la devoció que tenim pel periodisme fa que ens sentim profundament feliços. Perquè si ahir al llarg d'una hora vam parlar de Proust, sí, de Proust, l'autor, l'escriptor, el Premi Goncourt, l'home que va explicar amb aquella sensibilitat la vida interior i emocional de tantes persones que, malgrat no conèixer, d'alguna manera es podien sentir reflexades en ell, avui li donarem la volta al mitjó i tractarem una circumstància que sé que ocupa i preocupa a molts ciutadans que ens estan escoltant. Mirin, el Congrés d'Habitatge de Catalunya serà i és una autèntica realitat. Avui en parlarem, i en parlarem amb quatre joves, motivadíssims en el bon sentit de l'expressió, que saben que sense lloguer i sense habitatge no hi ha vida digna. Sense capacitat per decidir com vius, com disfrutes de la teva solitud o com senzillament fas que la teva vida vagi endavant en un hàbitat que és particularment teu i que és íntimament de la teva propietat, i quan parlo de propietat no parlo de diners, sinó d'alguna cosa molt més íntima, si em permeten, i etèria, aquesta circumstància, que evidentment hauria de ser una naturalitat per als ciutadans que viuen en aquest país, a vegades és una utopia. Així doncs que em permetran que llegeixi un escrit o un text que forma part de l'anàlisi general de conjuntura, una de les ponències, que podran escoltar si vostès participen o d'alguna manera assisteixen a aquest Congrés d'Habitatge de Catalunya. Diu així: el greu problema de l'habitatge que patim actualment no és nou. Ja fa moltes dècades que l'anomenat bloc financer immobiliari, format per promotores, bancs, entitats financeres nacionals i internacionals i, molt important, institucions públiques, ha fet i fa del negoci immobiliari un pla dels pilars més importants de l'economia i del sistema productiu de l'Estat espanyol. El foment de la propietat privada, la liberalització i especulació amb el sòl, la construcció desbocada de cases i edificis o l'endeutament de sectors en situació de vulnerabilitat ha sigut el pa de cada dia. Amb el xoc de l'arribada de la crisi de les hipoteques, la contradicció s'ha tornat més evident que mai. L'habitatge no pot ser a la vegada un negoci rendible i una necessitat coberta de manera justa i igualitària per tothom. Però, desgraciadament, i em quedo amb aquesta frase, l'habitatge no pot ser a la vegada un negoci rendible i una necessitat coberta de manera justa i igualitària per tothom, és la realitat. És a dir, que hi ha moltes empreses o molts fons voltor que fan de l'habitatge, que per ells només són xifres i números, el fet de menystenir, ofegar, xantejar emocional i econòmicament a persones que l'únic que volen és viure en un habitatge, que no és demanar tant, oi? És a dir, un lloc on viure i un sostre on sentir aixopluc. Clàudia Ruscalleda, portaveu del Congrés d'Habitatge, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir.
Gràcies per convidar-nos.
En Joan Agia Carrera, portaveu de la PA de Sant Celoni. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Encantada. La Pepa Molina, integrant del Sindicat de Barri del Poble Sec. Pepa, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Emma Puig, portaveu de la Xarxa d'Habitatge del Maresme. Emma, bona tarda.
Bona tarda.
Ja els hi deia amb ells abans que jo, com que sóc antiga, sempre parlo de vostè als convidats, però ells són tan joves que em semblaria una butat fer-ho, així doncs que parlarem de tu, si us sembla, nois. He llegit aquesta ponència, gairebé mai ho faig, però penso que mai ho faig en el sentit de que quan tractem un tema a la primera hora del programa gairebé sempre intentem fer un editorial de collita pròpia, no? O en aquests casos cada dia convidem els oients a que escoltin el so d'un documental o d'una pel·lícula que tracta sobre el tema que ens ocupa els diversos dies de la setmana, no? Però jo penso que aquesta anàlisi és tan certer, és tan evident, que he pensat que, si em donàveu permís, i abans he parlat amb la Clàudia per telèfon, pensava que era bo compartir-ho amb els oients. Perquè aquest final de la frase, i el torno a repetir, l'habitatge no pot ser a la vegada un negoci rendible i una necessitat coberta de manera justa i igualitària per tothom, és la realitat, Clàudia. És a dir, la realitat és que, òbviament, ha d'haver un negoci just, no? És a dir, si jo tinc una casa d'habitatge, la vull posar en lloguer, jo puc accedir a aquest lloguer d'una manera justa, equitativa i igualitària, Però és que aquest negoci a vegades no es fa amb aquests estris o amb aquest principi d'equitat, no, Clàudia?
Exacte. Aquí el que entra en contradicció és una, és la, la diferència, o sigui, dues maneres d'entendre el món, no? La gent normal que posa la vida al centre, les necessitats humanes, i aquests fons en els que ens enfrontem cada dia, doncs, les companyes que estem aquí i tots els col·lectius, sindicats, assemblees que participarem d'aquest congrés d'habitatge, doncs això, que aquests fons que posen els diners o el benefici econòmic en el centre, no? Això és una contradicció que es fa evident cada dia, que és real, no?
Tots som molt joves i les persones que esteu reivindicant aquest congrés d'habitatge i aquesta trobada perquè tots tinguem un habitatge digne, no només vosaltres, la gent jove que voleu començar i que teniu, òbviament, tot el dret del món a tenir la vostra particularitat i la vostra individualitat en forma de casa, també la gent gran, la gent molt gran. Aquí en el programa vam parlar d'un fet que vosaltres coneixeu perfectament, que és que la precarietat en habitatge té un gènere, que és dona, i té una edat que és persones grans, dones grans que viuen soles, que s'han quedat vídues o que són solteres o divorciades, que no tenen fills, i que els fons voltor són especialment durs amb elles, no? I en vam parlar amb una d'aquestes senyores que viu a Gràcia i com fons voltor està dedicant-se a assetjar-la d'una manera impresentable, no? Esclar, vosaltres voleu analitzar la situació conjuntament i proposar objectius assumibles. I amb aquests objectius assumibles em quedo. Si haguessin d'analitzar la situació, a part del que ha dit la Clàudia, quina seria? Una pregunta per tots, eh? Quina seria, Joan, aquesta realitat?
Sí. Ara mateix vivim clarament davant d'un drama social, jo m'atreviria a dir. O sigui, només el nostre poble, que és potser la situació que coneixo més jo, només d'un fons voltor tenim 21 casos de desnonament el proper any. O sigui, això és un autèntic drama que ens hauria de preocupar i hauria d'estar a l'ordre del dia a primera posició ara mateix. I ens adonem que els polítics no tenen la primera posició, que als mitjans falta molt aquest tema i que el que hem de fer és posar-nos les piles i intentar pensar entre totes com canviem això, perquè és un problema molt gran.
Joan, quan estem explicant a Sant Celoni, que tu, recordem-ho, ets de Sant Celoni, en portaveu del PA de Sant Celoni, quan tu dius l'any vinent tenim 21 desnonaments en fons voltor, pels oients que no saben el que significa, és a dir, els fons voltor, ho vam explicar moltes vegades al programa, però pot ser que ara són un quart de cinc, doncs hi hagi algun oient que estigui despistat i no sàpiga ben bé el que significa. Què significa? Que són ciutadans que viuen en un habitatge, que aquest habitatge no és propietat d'una persona física, és a dir, d'una persona que té un pis i que lloga, sinó que forma part d'un ente, per dir-ho d'alguna manera, no? Gairebé com preternatural, que és una empresa amb la que és difícil poder contactar per poder arribar a un pacte. És més o menys això, Joan?
És més o menys això, i hi ha alguns factors que jo crec que és important de mencionar. Per un costat és que venen d'una gran estafa que hi ha hagut en aquest país, i la gran estafa consisteix en que amb diners públics hem finançat les pèrdues dels bancs. Els pisos que s'han quedat d'aquests bancs, ara els han venut aquests fons voltors a preus de misèria. O sigui, s'estan quedant pisos al centre de Barcelona a 40.000 euros, aquests fons voltors, i a més fent fora la gent que hi viu. O sigui, estem parlant d'una gran estafa en la que, a més, qui acaba patint les conseqüències són la gent de baix, i que d'alguna manera les institucions públiques han donat suport, i això és una vergonya.
És a dir, imagina't, pisos al centre de Barcelona, 40.000 euros. La qual cosa vol dir que aquest fons voltor compra un pis per 40.000 euros, que després pot posar a la venda per 400.000, 500.000 euros. No? És a dir, que el guany és extraordinari. I si aquella persona té un lloguer en regla, amb tots els documents alhora, i a més ha estat un bon pagador, allò que deia el meu pare, no? Que jo sóc gran, allò de, home, en aquesta vida s'has de ser un pagador just o pagar quan toca, tampoc aquest currículum financer tampoc té a veure, perquè el fons voltor, el propietari, en aquest cas el llogater, és només un número, no és ni tan sols una persona, no?, per aquest fons voltor.
Total, o sigui, ells tenen unes premisses i van a complir-les i no els importa els casos de les persones, si hi ha nens, si poden pagar però poden pagar una mica menys, si qualsevol idiosincràsia que pugui tenir la família i tal, ells no els importa, ells volen vendre-ho i vendre-ho car. I ja està, i van a pinxo, o sigui, fan fora la gent que calgui, i ens estem trobant amb situacions molt dramàtiques, i que al final el tema és que no parles amb persones, parles amb una paret, que en molts casos a nosaltres no ens donen ni interlocutors, o sigui, no volen parlar ni amb nosaltres, ni nosaltres ni els ajuntaments. Vull dir que és un autèntic desastre, o sigui, que els ajuntaments ens ho diuen, és que no podem fer res, perquè diuen que no volen ni parlar amb nosaltres, i què hem de fer en aquest cas? Llavors, bueno, doncs aquí l'aposta del Congrés de dir què hem de fer, doncs organitzar-nos, intentar pensar campanyes per canviar això, perquè és que si seguim així, o sigui, bueno, ja anirem veient les conseqüències, des d'augment de sense sostres, des de suïcidis, depressions que ja estem veient, o sigui, tenim un problema molt gran.
El cas del barri del Poble Sec, perquè saben vostès que estem aquí representant en diverses zones de Catalunya i de Barcelona, d'una banda Sant Celoni, d'una banda el Poble Sec i d'una altra banda el Maresme. El Poble Sec, Pepa, bona tarda.
Bona tarda.
El que ens explicava el Joan és un cas molt gruixut, però suposo que el Poble Sec deu passar exactament el mateix.
Sí, correcte. Jo justament volia afegir, ara que el company estava parlant, que és important tenir en compte que especular amb aquest dret, que és el dret a tenir una casa, no?, de totes les persones que viuen en el nostre país, és una vulneració dels nostres drets que sempre s'ha fet. Els bancs també ho feien. O sigui, ara mateix l'enemic principal que ens trobem és el fons d'inversió, però és una qüestió que ha passat sempre, no? Llavors, què passa? Que ara concretament amb els fons d'inversió és més flagrant i alhora és més complicat, perquè majoritàriament són fons que no són de per aquí, són macroempreses que costa trobar, no?, on trobar-les. Llavors, la conclusió que arribem a Poble Sec, i crec que en general els grups que participem del Congrés, és que els nostres enemics, els especuladors, s'estan reinventant, estan trobant noves estratègies, s'estan fent més forts, i llavors nosaltres també ens hem de fer més fortes i replantejar estratègies. Per això també el Congrés, no? Llavors, Poble Sec és un dels barris on el procés de gentrificació s'està veient més els últims anys, no? Nosaltres vam començar centrant-nos en un fons, que era Norbet, però el que ens va passar és que, per una banda, el vam aconseguir com aplacar temporalment, però no érem suficientment forts com per aplacar-lo del tot. I així, a partir de casos com aquest vam arribar a la conclusió de que ens havíem de seure amb els altres grups, amb les PAS, amb els sindicats de llogaters i fer pràctic aquest lema, no?, que sempre s'ha dit, de que la unió fa la força.
Escoltem el cas de l'Emma, després us faré una pregunta personal als quatre, que espero que no us sàpiga greu, però crec que l'hem de fer arribat a aquest punt. Emma Puig, portaveu de la xarxa d'habitatge del Maresme. Tenim en compte que esteu parlant de Sant Celoni, esteu parlant de moltes zones de Barcelona com el Poble Sec, ara anirem al Maresme, que són quatre persones joves, i espero que no us sàpiga greu que a mi m'emocioni i m'agradi que sigueu persones tan joves i tan lluitadores, perquè aquí en el nostre programa hem parlat moltes vegades de l'habitatge, hem denunciat moltes vegades els desnonaments, aquesta és la ràdio pública, nosaltres ho fem per obligació, però també per consciència personal de cada membre d'aquest equip. Tots fem aquest programa perquè pensem que en qualsevol moment també podem ser nosaltres i tenim l'obligació de donar veu als ciutadans que estan patint, però m'agradaria fer-vos després una pregunta personal. No és res incòmode, tot el contrari. Emma, el cas del Maresme, perquè a Sant Celoni ens deia el company que ja hi ha 21 processos de desnonaments. Després parlarem d'un tema que vosaltres podeu posar i voleu posar també en aquest congrés damunt de la taula, que em sembla molt greu, que és el desnonament amb data oberta, perquè és l'incompliment del decret d'habitatge de l'abril del 2019, tenint en compte que tot va començar l'any 2008 amb la crisi del 2008 i amb mesures d'entramat financer immobiliari que d'alguna manera van tenir també el suport de lleis fetes per la exministra Carme Chacón, una llei del 19/2009 que de reduir els terminis del procés judicial i agilitzava els tràmits de l'execució. L'última ha estat aprovada a iniciativa del PDeCAT al Congrés a finals del 2018 i és una llei que té un nom que a mi sempre em neguiteja, que és desnonament exprés, és a dir, en el moment en el que arriba l'ordre de desnonament no hi ha gaire temps de reacció, en el millor dels casos, perquè si és un desnonament obert no s'ha de notificar legalment aquest desnonament, sinó que senzillament un dia al matí vénen i et treuen de casa, només perquè els oients ho sàpiguen. Emma, el cas del Maresme.
Doncs al Maresme el que ens està passant és que aquestes pujades de lloguer, aquests processos especulatius de gentrificació que estan passant a Barcelona, estan desplaçant a la població cap als voltants, i el primer territori que es troben seria el Maresme, i llavors amb això el que fem, el que està passant també és que està pujant també els lloguers, els preus del lloguer al Baix Maresme. Quin és l'altre fenomen que ens trobem al Baix Maresme? Doncs el turisme. Tal com està pujant a Barcelona, al Baix Maresme potser ens trobem un turisme més familiar igual de cruel i fort, no? I els pisos turístics també és una problemàtica que ens estem enfrontant cadascun dels nostres grups, perquè és una opció que els propietaris decideixen triar tenir un pis turístic, tenir un pis, un lloguer
per a una família més econòmic, no? Treuen més rendibilitat i així ho fan i creiem que els ajuntaments dels nostres pobles no s'estan posant les piles legislant contra aquests pisos turístics. Vull dir que està venint buit aquí.
Emma, estàs dient una cosa molt interessant. Són un quart i quatre minuts de 5 de la tarda. Som a directe a Ràdio 4 de Boca Orella. Veiem una última hora que vostès també escoltaran en el butlletí de les 5. El jutge d'Edimburg deixa en llibertat l'exconsellera Clara Ponsatí. Aquesta és l'última hora que els hi podem donar en aquest moment en directe aquí a Ràdio 4. Aquesta ha estat la decisió que ha pres aquest jutge d'Edimburg, deixar en llibertat a l'exconsellera Clara Ponsatí. Tanquem parèntesi. 9 minuts, 4:45 de la tarda. Si vostès volen parlar i pensar en veu alta, m'ha traït el cervell, però jo volia dir pensar en veu alta, 900-630-630. Està dient l'Emma una cosa molt interessant. Clar, imaginem per un moment, posem sempre exemples pràctics aquí a la ràdio. Jo sempre els dic als convidats que han de baixar la sorra. A vosaltres no cal ni dir-vos-ho perquè ho heu fet des del primer moment, però cal baixar la sorra, no? Imaginem-nos que ens està escoltant una persona gran, o una mare de família que està una mica atabalada. Algú que viu al poble sec i té un lloguer i de cop i volta li diuen aquell lloguer el pujarem un 80%, que ho poden fer i que s'està fent en aquests moments. Aquesta persona no té capacitat d'encaix econòmic per poder buscar un altre pis a Barcelona i aleshores el que està passant és que, ho està dient l'Emma, estan expulsant d'alguna manera la ciutadania de Barcelona cap al Maresme. Però és clar, com que això, suposo que totes les persones que estan treballant i operant d'aquesta manera tan, diria jo, delictiva a altres zones de Catalunya, com és el Maresme, el que fan aleshores és dir, se'n van de Barcelona, doncs els hi pugem a lloguer aquí. És això el que ens estàs dient, Emma, no?
Sí, tu completament. La gent del Maresme ens estan enviant, doncs, a l'Almaresme o a Girona.
És a dir, que cada vegada més enllà, més enllà, més enllà. Sí. Bé, la pregunta personal. Quants anys teniu, Clàudia?
27.
Joan?
30.
Jo, 25.
25. Emma?
24.
24. Vosaltres formeu part d'aquest moviment associatiu, d'aquesta iniciativa, d'aquest moviment, per una qüestió personal, és a dir, perquè us heu trobat personalment, i entendré que no em vulgueu respondre, o per una qüestió de consciència social? Clàudia?
Jo diria que per les dues, no? Jo, per exemple, soc d'Olot i vaig venir a viure a Barcelona i diguéssim que ja em vaig trobar pròpiament amb aquest desplaçament, amb una necessitat d'haver de tenir un lloc on viure.
A Barcelona. Tu vas venir d'Olot a Barcelona per raons X i ja vas tenir problemes per trobar un pis a Barcelona.
Exacte. Llavors, diguéssim que estem allà mateix perquè som... vivim a la ciutat i no ens hi deixen viure, no? D'alguna manera ja estan fent que, doncs, que cada vegada sigui més difícil sobreviure i viure en aquesta ciutat, i per altra banda, doncs, sabem que som on hem de ser, o sigui, jo estic convençuda de que hem d'estar, o sigui, del lloc que el lloc que estic ocupant és on he d'estar, perquè és al costat de la gent, no? I tot això és un drama que estem vivint totes les classes populars i que per tant és el nostre lloc on hem de tenir la nostra trinxera diària.
Joan, el teu cas.
Sí, jo la veritat diria el mateix, o sigui, una barreja. Jo, per exemple, em vaig trobar, o sigui, vaig ser molt conscient de la importància del tema de l'habitatge quan em vaig voler emancipar. Em vaig donar compte que intentava buscar opcions i no era possible emancipar-me amb els ingressos que tenia a Barcelona, no era possible, i que no tenia cap sentit que me n'anés, perquè tenia l'esplai on jo estava fent de monitor, hi havia la universitat on jo estudiava, i tot i treballar i dedicar unes quantes hores a treballar, era impossible que pagués un lloguer com el que es plantejava ni compartint. I en aquell moment em vaig veure obligat directament a ocupar una casa, perquè no tenia cap altra solució, i amb uns companys em decidí ocupar una casa, intentar arribar a un acord amb el propietari, que mai va ser possible, i per tant vaig adonar-me d'alguna manera de que em trobava que el tema de l'habitatge és molt clau i que hi ha molta gent patint i que ens hem d'organitzar.
Pepa.
Doncs jo també una mica de les dues. M'agradaria com afegir que jo sóc de Barcelona tota la vida, de Gràcia, de fet, del barri de Gràcia, i de fet va ser un dels primers barris que es va començar a gentrificar, i llavors jo ja tinc records de la meva infància i de l'adolescència on molts amics meus havien de marxar del barri perquè no els hi renovaven els lloguers, els hi apujaven i els pares no ho podien pagar. Llavors jo ja vinc amb aquesta consciència que alhora és una vivència, no?, des de ben jove, i al moment en què em vaig voler emancipar em vaig trobar amb el mateix conflicte. I per altra banda, sí que tenim clar, jo crec, molta gent que estem al moviment per l'habitatge, que és una de les trinxeres d'ara, no?, de l'actualitat, i que s'ha d'aprofundir i que s'ha de guanyar, perquè és la lluita que ens toca, perquè si no ens faran fora dels nostres territoris. I a més, és una lluita que crec que ningú podria contestar que només ho fa per una posició política, per exemple, perquè és una lluita molt vivencial. No hi ha ningú que estigui en un grup d'habitatge o en una PA o en un sindicat d'habitatge que es pugui allunyar, no? Perquè és posar la vida al centre i t'atravessa de moltes maneres.
Emma.
Doncs jo visc al Maresme també de tota la vida i també m'he trobat problemes amb emancipar-me, crec que això li ha passat a tota la gent jove, però bé, a banda d'estar en el moviment per l'habitatge, també he estat en altres lluites o moviments socials, com podia ser la lluita feminista o el moviment estudiantil, i crec que al final pues, tot té vinculació, però sí que és veritat que jo crec que fins que no m'he començat a organitzar en el moviment per l'habitatge, no he connectat o he... Bueno, una mica el que deia la Pepa, de trobar-nos com pues, amb les veïnes, amb la gent que viu en el teu poble, els pobles del voltant, i compartir una experiència tan intensa i tan emocional com és trobar-nos setmanalment per que cadascú expliqui què li està passant a la vida, i que el que ens està passant és que ens estem quedant sense les nostres cases, ens estan fent fora, i altres problemes derivats de l'habitatge, vull dir que també hi ha problemes laborals, hi ha violència de gènere en molts dels casos, està tot connectat. Però bueno, crec que la manera de treballar del moviment per l'habitatge et connecta moltíssim amb les veïnes, amb les persones que viuen al teu poble, al teu barri.
Vosaltres no només us dediqueu a fer aquesta lluita feminista, aquesta lluita que jo penso que no només és feminista, i també ho és, però també és transversal, perquè hi ha moltes persones, molts homes sols que estan patint, grans o no grans, pares que estan amb nens petits i que, bé, doncs tenen problemes per continuar a la seva habitatge, no? Vosaltres us organitzeu col·lectius d'habitatge dels barris de Barcelona, PACs del Maresme, Badalona, Sindicat de Llogaters, és a dir, que us moveu molt, i també feu alguna cosa molt interessant, que és parar desnonaments, no? La força de la gent jove que està a la porta del desnonament ajuda també a vegades aquesta pressió, com sempre, pacífica i tranquil·la, ajuda que hi hagi molts desnonaments que es puguin aturar, no? Però no només parlem dels fons voltor, si us sembla, o d'aquesta figura clau que en aquest procés té molt a veure i que és legal, que són les SOCIMIS, Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària, que són entitats a través de les quals els fons d'inversió i els especuladors internacionals actuen en el mercat de lloguer local. Bé, el 2012 el Partit Popular va eximir de pagar impostos, i va ser també el Partit Popular el que va impulsar reformes com la reducció de la durada dels contractes de 3 anys, que faciliten l'especulació per part d'aquests monstres financers, no? Perquè, bueno, les persones que viuen de lloguer al final se n'han d'anar, sí, no tenen contractes de 3 anys, o sí, o l'any i mig els arriba una carta dient que, escolti, miri, el pis en lloc de pagar 400 pagaran 1.500, no? Però també parleu dels APIs, i a mi em sembla que és la primera vegada que alguna associació parla d'APIs, no? Si som a un magma d'APIs, immobiliàries i rendistes, llegeixo textualment, que apliquen les pujades de preus per tal d'augmentar els seus beneficis i mantenir la competitivitat amb els gegants, no? Clar, jo estic convençuda i conec molts agents immobiliaris, moltíssims, que són persones excel·lents i que tenen una empresa absolutament sèria, no? Però jo no havia llegit mai, i us ho confesso, que darrere d'aquesta circumstància també hi haguessin agències immobiliàries, no? No sé si em voleu dir alguna cosa al respecte, perquè com ho he llegit en l'informe que m'heu passat aquest matí, per això us ho comento. Clàudia, si voleu dir alguna cosa, Pepa, vinga.
Aviam, nosaltres parlem de les APIs no perquè siguin el centre, no? De l'entramat en el qual volem fer front, sinó perquè són una peça també, i em semblava important posar-ho sobre la taula. Per què? Perquè, per una banda, per la pròpia experiència del nostre moviment, ens trobem que molts cops, quan intentem anar a negociar o asseure'ns amb algun propietari, ens trobem entremig un intermediari, i aquests intermediaris molts cops són les APIs.
Gairebé sempre, perquè tu no pots parlar mai amb el propietari, sempre ho has de fer a través de l'API.
Correcte. Quan hi ha una API, o sigui, a vegades directament ho gestiones amb el propietari, però quan hi ha un intermediari sempre parles amb l'intermediari. Llavors, molts moments en què hem volgut intentar negociar amb algun propietari o ens hem volgut asseure, hi ha nombroses experiències que mostren com ells també formen part, no, d'aquesta ideologia, al final també, i d'aquesta idea de que especular amb el dret d'habitatge, com explicaves abans, no, amb aquesta contradicció entre un dret i de posar la vida o la casa al centre, o els diners al centre, doncs molta gent que treballa o moltes immobiliàries estan a favor, no, d'aquesta lògica especulativa. Per altra banda, també sabem que hi ha bastantes empreses com aquestes immobiliàries que en treuen directament negoci i diners de les pujades que fan de lloguers o així. Llavors, no és una ciència exacta, està clar, no és una generalització tampoc, però sí que és posar-ho sobre la taula per, de fet, investigar-ho i visibilitzar-ho, no? I poder parlar obertament. Nosaltres el que fem molt és assenyalar els culpables, no? A partir d'experiències, doncs, aquest propietari ens vol fer fora, aquest propietari no vol renovar, no? Tot un bloc de pisos que el volen fer fora, doncs amb les APIs igual, si ja es traça una línia i hi ha una gent que especula i una gent que defensa les cases i ells es posicionen al costat dels propietaris, doncs també anirem en contra d'ells.
No sé si algú vol dir alguna cosa més, Emma, Joan, sí. Clàudia, Emma.
O sigui, crec que és una realitat que ens trobem també dia a dia als grups d'habitatge. Sí o sí, les inquilines, a vegades la propietat és un fons voltor, a vegades d'un propietari, moltes vegades hi ha finques pel mig, vull dir, crec que són, vull dir, casos reals, i les finques influeixen en els propietaris, doncs, en aquestes pujades de preu, o a vegades deixen una mica que els habitatges degradin sense responsabilitzar els propietaris de facin front, doncs, a vegades a reformes, a, bueno, tenir l'habitatge en condicions mínimament dignes, que hi ha, o sigui, el grup d'habitatge no només ens arriba gent amb desnonaments, sinó també amb assetjament immobiliari, en aquest sentit de tenir greus humitats o que calen reparacions en el seu pis i no s'està fent responsable ni el propietari ni les finques que està intermediant entre propietari i inquilí. Vull dir que hi ha molts problemes que es deriven de l'habitatge i les finques són responsables d'una part. Bueno, com ha dit la Pepa, són una peça també.
De fet, és com aquell que té un problema, no sé, el calentador, no? I per més que truca a les mobiliàries, ningú li arregla el calentador. Mm-hmm. Clar, al final ha de prendre la decisió de dutxar-se amb aigua freda, ara que comença l'hivern, o encara no ha començat, però vaja, començar les neus ja, o senzillament, doncs bé, comprar-ne un de nou, però clar, un calentador són molts diners. Calentador que en qualsevol cas no t'emportes tu quan te'n vas a la casa, sinó que es queda el propietari, no? Sí. 2:45 de 5 de la tarda, som en directe Ràdio 4 de Boca Orella, telèfon 900-630-630. Aquesta és la tessitura que avui estem parlant, que és el primer congrés de l'habitatge. Estratègia, passem a l'ofensiva. Val, d'acord, però vosaltres ja heu passat a l'ofensiva. Ja heu passat a l'ofensiva fa molt de temps, ja esteu a l'ofensiva fa molt de temps. En aquest primer congrés, quin serà el target, per dir-ho d'alguna manera, de les persones? Qui participaran? Independentment de vosaltres, que sou activistes socials, si em permeteu batejar-vos d'aquesta manera, quin és el perfil? Perquè, clar, aquí hi ha d'haver un moment en el que algú ha de seure i parlar, no? És evident que aquesta bombolla de lloguer a Catalunya, també a Madrid, però específicament a Catalunya, ha de canviar, perquè és que, si no, al final, els propis propietaris no tindran ningú a qui llogar el pis perquè ningú els llogarà, no? Així doncs, que quin és el target de persones que participaran o de professionals que participaran en aquest primer congrés, Clàudia?
Sí, el primer congrés d'habitatge de Catalunya, que és aquest congrés que celebrarem aquest cap de setmana,
Sí.
És un congrés on únicament hi participaran els col·lectius, tota aquesta diversitat i pluralitat de col·lectius arreu del territori de Catalunya, doncs per decidir de quina manera volem, doncs, sumar forces, tot això que comentàvem abans, dibuixar una possible estratègia, a parlar d'aquest anàlisi i compartir-lo, a treballar tota aquesta experiència acumulada que cadascú des del seu territori, que cadascú des de, doncs, dels seus anys de lluita hem anat acumulant, i la idea és posar-ho tot en comú per veure de quina manera comencem a treballar a partir del dia 18, no? A partir de que després d'aquest congrés. Però en el mateix congrés, en aquests 2 dies de debat, únicament hi participaran les persones que formen part de tots aquests col·lectius, sindicats, plataformes, etc. Hem convidat també alguns altres agents, sectors de lluita, amb qui considerem que és interessant teixir vincles, compartir maneres de funcionar, i que no només vindran aquest cap de setmana, sinó que també ja hi hem fet alguns debats anterior, com el procés previ al congrés, perquè recordem que aquest congrés no s'acaba únicament en aquest cap de setmana ni comença, sinó que portem tot un any i mig de treball col·lectiu que ja ens ha servit, diguéssim, per anar-nos coneixent i anar veient, diguéssim, aprenent unes de les altres, no? I després, un cop s'acabi aquest congrés, la idea és fer una exposició pública, diguéssim, de quines han sigut les conclusions i exposar això públicament, el que decidim allí i quines seran les nostres reivindicacions.
Les reivindicacions que passen també per triar propietaris. propietaris que són propietaris, a veure, no direm que són bons o dolents, perquè no n'hi ha de propietaris bons o dolents, però en aquest cas propietaris que tenen la suficient cintura per entendre que hi ha d'haver un pacte, Joan, o ha d'haver una espècie de conversa amb el llogater. És clar, és que el propietari, tu el que hi ha a la finca, malgrat estiguis pagant el lloguer, estàs vivint a la casa d'una altra persona. Així doncs que no hi ha res més íntim i més privat que una casa, no hi ha res més preuat, no?, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, aquest vincle jo penso que hauria de ser més natural, més normal, no? Menys sí, inaccessible.
Ens hi trobem bastant, o sigui, nosaltres, per exemple, amb petits propietaris, doncs a vegades podem arribar a acords de parlar amb ells i dir, ostres, doncs què et sembla si atrecem una mica el pagament, perquè aquesta persona pot pagar però ara mateix no podrà pagar, o espera't una mica que arribi l'ajuda de l'Ajuntament i llavors sí que podrà pagar. Amb petits propietaris a vegades es pot arribar a acords, però el que ens estem trobant és el que deia abans, que a mesura que vas escalant i que el propietari està més allunyat de la teva realitat local, quan el propietari és un fons d'inversió d'Israel o és un fons d'inversió d'Estats Units, a ells els importa un rave el que li passa al Carles de Sant Celoni o al Carles de Palau, no? Llavors cada cop ens estem trobant que els propietaris hi ha una concentració clara del mercat de l'habitatge i això va directament en contra nostra i en contra dels veïns i els ciutadans, perquè cada cop és més difícil, pues, crear un vincle i que es puguin generar una relació més de tu a tu amb el propietari i que pugui entendre coses, no? I bueno, per això també nosaltres, a mesura que el propietari està més lluny, nosaltres també hem d'estar més ben organitzats per poder arribar, no? I si vols et poso un exemple en aquest sentit. Ens hem trobat, vam anar la setmana passada, estàvem una mica desesperats perquè tenim 21 desnonaments en el proper any i 5 eren d'aquesta setmana, no?
Aquesta setmana que entra, sí, o la passada?
De la passada, sí. I vam dir, ostres, doncs anem a, ja no aconseguíem negociar amb el BBVA ni amb el seu fons voltor que s'acaba tots els pisos, que es divarien, no aconseguíem arribar a cap acord perquè no ens responia i vam dir, bueno, doncs anem a ocupar l'oficina, no? I ens vam passar tot el dia ocupant l'oficina perquè és que no trobàvem cap altra manera d'intentar fer que BBVA i Divari no ens fessin cas. Ens vam passar tot el dia a l'oficina, vam aconseguir arreglar uns quants dels desnonaments, que semblava impossible, però vam aconseguir arreglar-ne alguns, i a última hora del dia ens va fer fora els antiavalots, no? I ens trobem com que estem molt desesperats, les famílies no tenen cap solució, i que cada cop hem d'anar pujant les nostres accions perquè no aconseguim trencar aquesta paret, perquè entenguin que són persones i que les persones, pues, si no tenen cap solució, no es poden quedar al carrer.
Però des d'un punt de vista públic, aquesta és la ràdio pública, Joan, des d'un punt de vista públic us haurien de donar una solució, perquè al cap i a la fi ocupar una agència bancària, m'ho estic inventant, no sé si és això el que vau fer, que entenc que sí, ocupar una agència bancària, home, doncs hi ha persones que també han d'anar al banc a fer gestions importants, no? És a dir que jo entenc que el que tu ens estàs explicant és que, ho has dit molt bé, arriba un moment que estaven tan desesperats, però no hi havia cap persona de l'Ajuntament que pogués fer de negociador o de parar el cop, de dir, escolti, anem a parlar tranquil·lament, anem a parlar dolçament, anem a parlar amb una certa educació per no tenir que arribar a aquest punt. És a dir, que a mi em dóna la sensació que a vegades alguns estaments públics, no direm quins, ho deixen tota la mà de vosaltres, no? Que sou gent amb molt bona voluntat, sou gent pacífica, sou gent que voleu el bé pels altres, però que al cap i a la fi us estan deixant a vosaltres una responsabilitat que és molt, molt feixuga, Joan.
Total, o sigui, a més, crec que és interessant aquest cas perquè els 6 alcaldes de tota la nostra PA és comarcal, els 6 alcaldes de tota la comarca van signar un document donant-nos la raó amb totes les reivindicacions que estaven fent. Uh-huh. I alguns dels alcaldes van venir a dintre perquè se n'adonen que l'administració pública ara mateix no té eines ni per donar solucions a les 21 famílies aquestes que estan a punt de ser desnonades, o sigui, no tenen pisos perquè els pisos socials que tenen els tenen plens i no tenen pressupost ara mateix per fer més compra de pisos, o sigui, no tenen eines per aconseguir que el fons voltor pari els desnonaments, i s'adonen que l'únic que fan, en el nostre cas, és dir, molt bé el que heu fet, felicitats, si voleu signar un document, però que no, ara mateix l'administració està totalment sobrepassada pel problema i per això, bueno, jo entenc que la resposta ha venit de la ciutadania organitzada, i per això hem de fer aquest congrés per intentar, d'alguna manera, pues posar fil a l'agulla, perquè l'administració ara mateix no està donant solucions.
Pepa i Emma.
Sí, jo volia afegir que, per exemple, en el cas de Divarian, no? És important com entendre, i va en relació a una altra ponència, que no sé si després hi passarem, la de campanyes i mobilitzacions, que és que un dels objectius del Congrés també és intentar escollir alguna campanya o mobilització conjunta, i, per exemple, una que s'està proposant és fer una campanya en contra de Divarian. Per què? Perquè, per exemple, aquesta mateixa setmana, al Poble Sec, no? Tenim dos casos també de Divarian, i un començava data oberta demà, i vam haver de fer també una ocupació de les oficines l'altre dia i vam aconseguir aturar el desnonament amb data oberta per una banda i obrir una mesa, una taula de negociacions, però molts cops no aconseguim aquest tipus de resultats, no? Per tant, intentar-nos organitzar entre tots i agafar més força serà un dels objectius, no?
Pep, expliquem pels oients que ara estan potser una mica descol·locats què és un desnonament en carta oberta, per dir-ho d'alguna manera, no?
Vale.
Que vulgui Joan, Pepa, el que vulgueu.
Sí, un desnonament amb data oberta és un desnonament dictat pel jutjat que porta el cas de, no, de desnonament del pis en qüestió, que dicta que la data és oberta. Per tant, vol dir que no hi ha dia i hora fixa. Això vol dir, pot voler dir, que en un període de 15 dies poden venir en qualsevol moment la comitiva judicial i la policia, o també podria ser en un mes. Depèn del cas, no? Ens hem trobat diferents casos. Què passa? És un tipus de mesura molt complicada que, per una banda, genera una situació d'extremat estrès per la família perquè no saben en quin moment pot venir la policia a fer-los a fora, sobretot quan hi ha menors, és un cas bastant dramàtic. A més, costa molt més organitzar, no?, totes les veïnes per tal d'aturar el desnonament. Tu abans explicaves que el moviment per l'habitatge, una de les coses que fem és aturar els desnonaments a porta, i està clar que aquest nou tipus de desnonament en data oberta respon a les estratègies que nosaltres havíem generat, que era posar-nos a la porta per aturar un desnonament, perquè generant un desnonament en data oberta, que per tant no se sap quan venen, és molt més difícil organitzar-te, no?
De fet, no
només hi ha un precedent en tot Catalunya d'haver aturat un desnonament en data oberta, que va ser aquest juliol al barri del Raval, i perquè era estiu, eren festes majors, i van muntar un festival, unes xerrades, unes trobades durant 15 dies en un carrer per aturar el desnonament, no? I hi havia gent constantment, però si no, normalment és inviable.
Clar, perquè evidentment no podeu estar cada dia 12 hores, no?, de 8 del matí a 8 del vespre a la porta, perquè evidentment heu d'estudiar, heu de treballar, etcètera, etcètera. No? Estem parlant de desnonaments, però no només volem parlar de desnonaments de cases de propietat, sinó també de desnonaments de lloguers. No oblidem que molts d'aquests desnonaments s'estan fent en cases de lloguer, perquè també, evidentment, ja pot haver un desnonament si hi ha un impagament, no només des d'un punt de vista d'una casa física, és a dir, que ha comprat una casa, sinó si estem com a llogaters d'aquesta casa. No? Emma.
Hi ha molts motius pel quals una família pot no seguir pagant el lloguer. Avui, per exemple, a Premià de Mar hem aturat un desnonament d'un cas d'impagament. Era el que ja t'ho dic, que són moltes les circumstàncies, però una família pot passar per això. En aquest cas en concret, doncs és una dona que va decidir separar-se del seu exmarit perquè estava rebent violència de gènere i va quedar-se sola amb els seus fills al pis i no va poder assumir el lloguer perquè ella també està... Bueno, ell està cobrant una ajuda per discapacitat i així, i no li arribava. No arribava al lloguer, ella just acabava de separar-se del seu exmaltractador, i donada aquestes circumstàncies, doncs, va deixar de pagar el lloguer. La propietat, doncs, en cap moment va entendre aquestes circumstàncies. Serveis socials, en aquest cas, doncs, no ha donat molta resposta, no?
Però vosaltres us vau posar...
I ha arribat al punt en què hi havia el desnonament avui. Llavors nosaltres ens hem hagut de posar davant del pis i a peu de carrer i l'hem aconseguit aturar, i la comitiva judicial, de fet, ens ha donat bastant de temps per trobar una solució. Nosaltres lamentem molt haver arribat, que s'hagués arribat fins a aquest punt, no? Entenem que, doncs, aquesta família necessitava una ajuda per seguir pagant. Entenem que Serveis Socials hauria d'actuar en aquest cas i no es va fer res, no? També a vegades ens trobem com amb un servei social, amb una administració poc preparada, donant-li poca importància, poc pes a aquest problema tan gran.
Clar, és que una dona que ha patit maltractament, que viu amb els seus fills i que, a més, pel que ens estàs explicant, té una disminució, home, la veritat és que és bastant sorprenent que ningú hagi posat cartes a l'assumpte, no? Tenint en compte, a més, que la majoria dels economistes que ens venen a veure aquí a la ràdio ens avisen que, home, no volem ser pájaros de mal agüero, no?, com diuen els castellans, però avisen que aquest 2020 hi haurà problemes, altra vegada, amb una recessió econòmica, que pot ser també forta, així doncs que hi ha persones que per culpa de la crisi de l'any 2008 es van quedar absolutament fora de la societat, perquè no van poder, no és que no volguessin, i no tinguessin eines, sinó que no van poder tenir o feina o senzillament un sou que pugui estar a l'alçada d'un dia a dia en una ciutat com Barcelona, no? Perquè hi ha moltes persones que estan treballant i són pobres, que aquest tema és un tema que hauríem de parlar, si us sembla, Quantes persones que tenen un lloguer estan treballant i han de triar entre pagar el lloguer o menjar directament, no? És a dir, hi ha moltes persones que estan tenint un lloguer o que viuen en una casa a Barcelona o a qualsevol ciutat de Catalunya i que van a dinar als menjadors socials perquè no poden. Han de triar o pagar el lloguer o menjar. I aquesta no és alguna cosa que jo m'inventi, sinó que vosaltres us hi trobeu cada dia i, a més, avui ho llegia a la informació que m'heu passat. Vaga de lloguers. Aquesta és una de les propostes. Vaga de lloguers, què significa, Clàudia? Clàudia o qui vulgui dels quatre. Jo et dic que tu, Clàudia, però vaja, que tots quatre segur que aquí teniu micròfon quan vulgueu.
Bueno, aquesta és una eina...
Una proposta,
que, com hem dit abans, doncs, en el Congrés es prendran unes decisions que encara no podem, doncs...
Perquè encara no ha passat. No podeu explicar-nos com serà el plat de l'amanida si no heu posat els ingredients, o no?
Exacte.
Això està claríssim.
Però sí que és una cosa que sembla que fa temps que sona, i perquè en realitat va molt lligada amb el que estàvem parlant abans de l'administració i la societat civil, i jo crec que podem dir que la societat civil ja fa molts anys que va dues passes per davant de l'administració, i que, per exemple, ara que parlem de vagues de lloguers, sabem tots aquí que amb les vagues s'han aconseguit durant la història doncs, molts dels drets que tenim ara, no? I la vaga de lloguers va molt vinculada també a una altra estratègia que es planteja en aquests documents que discutirem el cap de setmana, que és l'organització de veïnes per bloc, no? O sigui, ara ens estem trobant que hi ha molts blocs que són comprats per aquests fons, voltors, etc., i per tant tot el bloc sencer és d'una mateixa propietat. Llavors, una estratègia per... ja que ells també s'organitzen, no?, i compren blocs per atacar més fort a les veïnes, doncs les veïnes el que hem de fer és organitzar-nos entre nosaltres per negociar col·lectivament amb aquests propietaris i aconseguir les nostres demandes, no?, que doncs, és poder-nos quedar a casa nostra i pagar un lloguer que considerem just i raonable segons els nostres ingressos. Llavors, la vaga de lloguers és una possible eina que podem fer servir per a aquesta organització de veïnes per bloc. Discutirem si és el moment, de quina manera es podria fer, si es podria fer una vaga general o es podria fer una vaga únicament en un edifici. S'haurà de veure de quina manera es podria doncs, posar en pràctica, però sí, efectivament és una cosa que va sonant i que sabem, això, com deia, que les vagues serveixen per guanyar drets i d'això va, no?, el que volem fer en aquest congrés.
Joan, no sé si vols dir alguna cosa.
Bueno, a mi m'agradaria comentar, abans has parlat un moment de la crisi i tal,
sí,
i crec que una cosa que no ens adonem gaire als ciutadans és que estem en un moment molt crític ara mateix. O sigui, aquest any, el 2018, va ser l'any amb més desnonaments de tota la història. O sigui, que més desnonaments que 2008, més desnonaments que 2011, que 2013... O sigui, està repuntant moltíssim el tema dels desnonaments. Ens estem adonant nosaltres, per exemple, a la nostra zona, estem començant a fer un informe perquè creiem que el xabolisme està augmentant.
El xabolisme. A Sant Celoni.
O sigui, bueno, no, tota la zona del Llobregat, que està augmentant el xabolisme, i des de la PAS estem plantejant de fer un informe per poder demostrar això, perquè hi ha moltes famílies que, veient el que s'ha de pagar de lloguers, estan decidint anar a viure, prefereixen viure al costat del riu amb una xabola que pagar, perquè no poden pagar el que s'està pagant ara mateix.
És a dir, que estem tornant al que passava en aquesta ciutat, estic parlant de Barcelona, a principis de la dècada dels 60, no? El que retratava Juan Mercè a Últimes tardes con Teresa és el que està passant en aquests moments. No ho havia sentit mai, Joan, t'ho he de dir.
Total.
No havia sentit mai que tornin a haver xaboles al voltant dels rius.
Per això volem fer aquest informe, perquè jo crec que segurament era gent que ja tenia casetes al costat del riu i tal, però que ara s'hi han anat a viure perquè no tenen on viure, no? Hi ha altra gent que s'haurà posat allà a viure, i llavors estem preparant aquest informe per poder-ho demostrar i poder fer també pressió en aquest sentit, per dir què està passant socialment, que la gent s'està... El nostre poble, per exemple, hi ha un veí que s'ha passat un any i mig vivint en una furgoneta, no? Vull dir que aquí a Montjuïc està ple de gent que està vivint. Vull dir que estaria bé que féssim
un... A furgonetes, cotxes...
Vull dir que estem parlant d'una situació d'extrema gravetat ja a dia d'avui. Si estem plantejant que 2020 hi haurà una crisi, com estarem a 2020? Vull dir que crec que o comencem a posar-nos les piles amb el tema de l'habitatge o els problemes seran gegants, que ja ho són, i bueno, que és un autèntic drama, no? i que, bueno, que volem posar això sobre la taula i que volem també que el Congrés serveixi per començar a pensar què fem amb tot això des de la societat civil, perquè ja sabem que pensar només amb les administracions no està funcionant i no ha funcionat en cap moment. No?
Ara que parlaves de les administracions, hi ha algú de l'administració que hagueu convidat? Algú de l'administració que vulgui participar en aquest congrés, encara que sigui com observador o com a visitador o com a convidat, perquè clar, en Joan ens està parlant de persones que tenen... L'altre dia me n'anava cap al sud de França aquests dies del pont i mirava a través de l'autopista, jo anava de copilot, mirava a través de l'autopista i veia persones i pensava, mira, persones que tenen una caseta al mig de l'autopista. Clar, ara entenc perquè en aquella caseta al mig de l'autopista hi havia llum a les 4 de la tarda i perquè en aquella caseta al vell mig de l'autopista donava la sensació que hi vivia algú, perquè efectivament, com diu el Joan, probablement és algú que està vivint amb una xabola perquè no té cap altra possibilitat on viure. També viure, com tu dius molt bé, a la zona de Montjuïc, moltes camionetes i molts camions i molts cotxes que serveixen d'habitatge per a les persones que no poden pagar-se en aquests moments un lloguer. El que us deia, heu convidat algú de l'administració? Sabeu si vindrà algú, Clàudia?
En el congrés, com deia abans, únicament participaran
però,
les persones.
Ja, però jo penso, sí. Jo és una idea, perdoneu que jo aquí no sóc, jo aquí sóc periodista i aquí jo no vinc a donar idees, però home, està molt bé que vosaltres us organitzeu i que penseu en això de la vaga dels lloguers, que jo us he de dir que d'entrada, home, el lloguer s'ha de pagar sempre, no? Això és la llei i els contractes, un contracte civil és intocable, no? Després poden haver variacions al respecte, però home, el lloguer s'ha de pagar sempre, tampoc podem fer una crida a no pagar el lloguer. Entenc perfectament la idea, però no podem fer una crida a no pagar lloguer. Però jo penso, home, potser heu convidat algú de l'administració perquè malgrat l'administració no sigui la convidada, sí que és la interpel·lada. Aleshores, potser sí que hauríeu de pensar en algú de l'administració.
Aquesta fase serà posterior. És evident, sabem que l'administració, tot i que molts cops les passes que fan venen donades per una... doncs per una acció prèvia nostra, no? de la gent, i que molts cops, tot i que hi hagin lleis i normes i regulacions, doncs qui les fa complir i qui vetlla perquè es compleixin, doncs som nosaltres, no? La gent, doncs evidentment sabem que és un actor important i nosaltres el que haguem decidit en aquest congrés ho farem públic, interpel·larem a qui calgui, diguéssim, per exposar-li les nostres reivindicacions i per veure de quina manera doncs, ens vinculem amb elles.
Només 7 minuts i arribarem a punt just de les 5 de la tarda. No sé si l'Emma i la Pepa volen dir alguna cosa respecte al que estàvem comentant. Emma, Pepa, alguna cosa? No. Ens ha trucat un oient del programa, ha marcat el 900-630-630, dient que ella està molt preocupada perquè els lloguers pugen i van augmentant. I que si vosaltres teniu l'eina, deia aquesta senyora, o si vosaltres podeu fer alguna cosa perquè, home, no sé si baixin, perquè baixar els lloguers potser no hauria de ser... potser és el que necessitaríem, però és difícil, no? Però sí perquè aquest augment no vagi a més, no? Per dir-ho d'alguna manera. Pepa.
Sí, de fet, jo volia afegir una cosa ja fa estona i crec que va molt en sintonia amb la trucada d'aquesta oient, i és que quan tu, per exemple, anaves explicant les situacions de... doncs quan no li renoven un contracte, quan li apugen, no tenen més opció que abandonar el barri, anar-se'n al Maresme, anar-se'n al Baix Montseny...
Amb molta sort.
Amb molta sort. O acabar en una xabola, com acaba de dir el company, etc. Per mi sí que hi ha una altra opció, no? Que és la que nosaltres reivindiquem. Hi ha una altra opció, el que passa que no es coneix, que és lluitar la teva casa, quedar-te, organitzar-te amb el grup d'habitatge, amb el sindicat de llogaters de la teva ciutat, amb la PA del teu poble. Llavors, l'única opció ara mateix per regular els lloguers, perquè els abaixin, perquè no els apugin, perquè et renovin el contracte quan t'han dit que no t'ho renovaran, perquè si vius en una casa de manera irregular en regularitzis la situació, per totes aquestes amalgama de situacions, entre elles la que ha dit l'oient, l'única opció ara mateix és organitzar-te i amb més gent seure't amb una altra gent que et dona molta més força davant del teu propietari i dir, ei, jo vull regularitzar aquesta situació.
I negociem,
això mateix.
Tu parlaves de persones que estan regularitzades i persones que no ho estan, i hi ha una altra irregularització que és molt perversa. Ja no estem parlant d'ocupació, Estem parlant de, imaginin vostès, hi ha algú que durant un any ha de viure a Barcelona perquè ha de treballar a Barcelona. No pot llogar un pis. I aleshores el que fa és que un amic li deixa el seu pis i li paga sota voce a aquest amic un lloguer simbòlic. Poden ser 200-300 euros, que ja són molts diners, però vaja, 200-300 euros. Aquella persona no es pot empadronar La qual cosa vol dir que, com no es pot empadronar, si té un problema de salut, si ha d'anar a l'hospital, si s'ha de fer algun tipus de... bé, qualsevol tipus de problema a la casa, i venen els bombers o ve algú, li preguntarà, escolti, digui, deixem veure la seva cèdula d'habitabilitat. I, evidentment, no n'hi ha, perquè la que hi ha no està en nom de la persona que està vivint, no? Aquesta és una altra irregularitat que passa molt sovint, i que suposo que vosaltres també sabeu, no? No és només la persona que la fan fora de casa o la persona que ocupa una casa. No, no estem parlant d'això. Estem parlant de persones que se'n van a viure a casa un amic que li paguen una quantitat sota voce, és a dir, no hi ha cap tipus de document, cap tipus de contracte de lloguer amb aquest amic, i que quan venen maldades, clar, aquella persona, si l'amic vol, i si l'amic no respon per aquesta persona, al canvi de la fi és una ocupació d'un edifici, no? O d'un habitatge, en aquest cas, perquè l'habitatge no està al seu nom, Emma. Emma, com vulgueu, eh?
Sí, bueno, hi ha el lloguer d'habitacions, que és també com una situació bastant constant, quotidiana, en els nostres grups venen fins i tot famílies que estan vivint en una habitació.
Famílies.
No? En el nostre cas, doncs vàries, jo que sé, una dona amb els seus tres fills vivint en una habitació, una dona i el seu fill vivint en una habitació, això és supercomú, i una també habitació... no està regularitzat, estan llogant l'habitació però li paguen a la persona que té el contracte de lloguer. En aquests casos és molt complicat lluitar-ho perquè no consten en el contracte aquestes persones i negociar directament amb el propietari és una mica més complicat. Però bé, a mi el que em va sorprendre és això, la de gent que està vivint en una habitació i no regularitzada, és a dir, sense contracte ni res, no? I bé, també quan... També ens sorprèn perquè a vegades des de serveis socials també és una opció que sempre planteja, no? Pues, ves, lloga una habitació, no?
Des de serveis
socials? No t'ho diuen directament, potser, no? Sense contracte, però lloga una habitació i potser tu tens una família, no vols compartir pis amb una altra família o amb altres persones, no?
I és el que diu la Natàlia, si algú cobra 1.000 euros i ja és un sou que moltes persones no cobren i un pis costa 900, evidentment no pots viure, no? Això està clar, perquè aleshores no pots tenir ni llum, ni aigua, ni res, perquè amb 100 euros no pagues res, ni menjar, per suposat. Uh-huh. Aleshores, el fet de llogar una habitació i que des dels propis serveis socials us suggereixin, no? Llogar una habitació on en una habitació dorm una família i viu una família amb dret a cuina, amb molta sort, doncs és un panorama absolutament desesperançador, sense cap mena de dubte. Però el primer congrés que materialitzeu, però que fa tant temps que esteu gestant, es celebra aquest cap de setmana. Pels oients que ens estan escoltant, lloc, hora, com hi poden anar, què poden fer, tenim un minut i mig. Vinga, feu publicitat. Clàudia.
Vale, el congrés se celebrarà aquest cap de setmana, 16 i 17, a la Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
Uh-huh.
El congrés, com he dit, és... nosaltres hem fet unes inscripcions que la gent... únicament podrà entrar en el congrés la gent que vindrà
inscrita,
que participa de tots aquests grups, sindicats, escampats arreu del territori, i a més aquestes persones que nosaltres hem decidit que ens venia de gust que poguessin estar allà, escoltar...
Propietaris que verdaderament tenen ganes d'escoltar...
No, aquests sectors de lluita que parlàvem amb qui ens interessava, doncs, teixir vincles, aliances, o que com que hem parlat abans de que l'habitatge no és un problema aïllat i que per tant no s'ha de tractar com a tal, sinó que hi ha molts altres aspectes, no, que estan superrelacionats, doncs hem decidit convocar en aquesta trobada també alguns d'aquests sectors i també altres col·lectius d'arreu de l'Estat que també estan fent la mateixa tasca que nosaltres i consideràvem que era important també i interessant que hi fossin. De totes maneres, hi haurà un moment que sí que serà públic i que podrà venir tothom qui vulgui. Convidem aquí els oients que t'estan escoltant a que si volen compartir aquest espai amb nosaltres, doncs vinguin i ens coneguin, i potser també serà la manera de dir, ostres, soc de tal lloc, a quin col·lectiu em puc adreçar si tinc un problema d'habitatge, no? Doncs aquest espai, aquest moment públic serà el diumenge, al migdia, quan acabem ja tots els debats que portarem tot el cap de setmana discutint. Farem un acte més tipus un acte final, un acte de cloenda d'aquest congrés, en el que doncs exposarem una mica les conclusions o els punts de vista que haurem anat treballant durant tot aquest cap de setmana.
Molt bé, doncs dit està. El diumenge al migdia, d'una manera lúdica, com a final de festa, per dir-ho d'alguna manera, al final de congrés farem aquesta trobada, o fareu aquesta trobada perquè tothom pugui dir-li la seva. Clàudia Ruscallada, Joana Gea Carrera, Pepa Molina, Emma Puig, moltíssimes gràcies per venir, que vagi molt bé aquest primer congrés, i ja sabeu on som. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
A vosaltres. Arriba el moment de la informació, notícies a punt i en punt, després de les notícies més. No se'n vagin. Fins ara, gràcies.